Paraula de poeta. Assaig de plagi a la taverna, de Pere IV, per Celdoni Fonoll.
Que vingut estic amb la meva petita esclava poc sortosa terra i com em requeria d'allunyar-me en sud avall on sembla que la gent és bruta i pobra, exidiosa, inculta, resignada, insolvent. Aleshores, la taverna nova, els companys dirien, fotent-se'n, com qui s'agrada de la lletja, així el lluç que pica un ham sense esquer. Més d'això, encara a prop, pensarien les velles fretures i confiances d'aquest meu tossut poble, i ja, tot sospesat, recularia per restar aquí fins a la mort, car fet i fet tampoc no sóc tan ase, i estimo, a més, amb un irrevocable amor, aquesta meva i nostra bastant neta, envejada, bonica pàtria.
Paraula de poeta, una selecció de poemes de poetes catalans d'ara i de sempre. Aquest estiu, viu Ràdio Estel.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Ràdio Estel.
Anem a l'òpera, amb Rosa Massaguer i Òscar Bardagí.
Què tal, Rosa? Com estàs?
Bé, molt bé.
Doncs jo, amb ganes de viure una nova òpera junts.
I jo també.
I quina òpera serà?
Xxt, calla, calla, que això ja comença.
Bé, bé, doncs callo, callo. Això és molt conegut. M'estic imaginant el Hollywood de fantasia de Walt Disney, amb aquells hipopòtams i elefants ballant, el París de la Belle Époque, amb aquest can-can final. De quina òpera estem parlant?
Ah, i t'ha agradat, eh?
I tant.
Doncs sí, és un fragment molt conegut i poc associat a l'òpera a la qual pertany. És la dansa de les hores, el que hem escoltat, de l'òpera La Gioconda, de Milcare Ponchielli, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de La Scala, dirigida per Riccardo Chailly.
Alguna cosa a veure amb la Gioconda de Leonardo da Vinci?
Res. La Mona Lisa seria Gioconda, perquè estaria casada, que això tampoc està massa clar, amb un senyor que es deia Del Giocondo, mentre que la de l'òpera és el sobrenom d'una dona serenament joiosa. Bé, és el que ha estat fins al moment en què comença l'òpera, perquè en el decurs de l'obra li passa de tot i, sense ànim de fer un spoiler, acaba com el Rosari de l'Aurora.
Doncs, si et sembla bé, parlem de l'autor. D'Amilcare Ponchielli.
Doncs mira, Ponchielli és un compositor italià, nascut el 1834, una vida no molt llarga, va morir el 1886, i va viure sempre envoltat de música. Ell va néixer a un poble a prop de la ciutat de Cremona, que és una ciutat que, ho recordem, és ben coneguda històricament al llarg de molts segles pels seus lutiers. I a la família de Ponchielli també hi havia molts músics dels que ell va anar seguint les passes. Hi ha una altra dada més d'aquest ambient musical, és que es va casar amb la soprano Teresina Brambilla, que era neboda de tot un estol de tietes ben conegudes a l'època, que, com ella, van actuar a molts teatres europeus, a més, naturalment, dels italians. Tant alguna de les tietes com ella fins i tot havien actuat al Liceu. Teresina, és a dir, la senyora Ponchielli, per exemple, va cantar-hi el paper de Mina, a la Sonàmbula, i el de Gilda de Rigoletto, cap allà als anys 70 del segle XIX.
Bé, però tornem al compositor.
Doncs sí, deixem les tietes i anem al compositor. Escrivia òperes en la seva joventut, que no funcionaven gaire, més aviat gens, i en va fer una per això, que era I promessi sposi, és a dir, Els promesos, basada en la gran novel·la italiana de Manzoni, que anys després la va refer. I aquesta òpera, un cop refeta, estrenada el 1872, li va obrir les portes del Teatre a la Scala de Milà i, el que també és molt important, li va obrir les portes de l'editorial Ricordi, que és la gran editorial italiana que va publicar tot el melodrama d'aquell país. Va signar un contracte amb Ricordi i tot plegat això el va convertir en un personatge, en un músic molt famós. Però, tot i que l'èxit d'I promessi sposi va ser gran, el gran èxit de Ponchielli va ser justament La Gioconda. Després va fer altres òperes, en el seu moment van tenir èxit, però estan avui, en fi, dormen gairebé totes oblidades i, de fet, la que es representa d'ell és La Gioconda.
I de La Gioconda què hem de dir?
Mira, de La Gioconda direm que té un llibret de l'Arrigo Boito, que era llibretista de Verdi. El que passa és curiós perquè en aquest cas la va signar amb pseudònim, no està massa clar per què. Ell, en aquests moments, a part de ser llibretista, Boito també era compositor i estava fent la seva òpera Mefistòfele. Però bé, no està massa clar el del pseudònim, però en qualsevol cas el llibret era d'Arrigo Boito. Està basat en una obra teatral de Victor Hugo. Es va estrenar el 1876, però Ponchielli va fer diverses revisions. I la que avui s'acostuma a representar és la darrera, que va fer l'any 1880.
I quin estil d'òpera és La Gioconda?
Doncs mira, Ponchielli era un personatge, un músic obert, el que es feia a França i a Alemanya, que eren les altres dues grans potències operístiques, per dir-ho així, com entre cometes, i Ponchielli el que va fer va ser, es va convertir en una baula entre un Verdi ja gran i uns joves que despuntaven i canviarien la direcció del melodrama italià. La Gioconda és una mica en l'estil de la gran òpera francesa, l'estil que havia triomfat a França, però amb característiques pròpies típicament italianes, sobretot pel que fa al tractament de la veu. No és fàcil representar la Gioconda d'una manera digna, justament per les dificultats vocals que té. Totes les veus hi són representades, totes hi tenen papers. Hi ha un paper per soprano, un altre per mezzo, un altre per contralt, per tenor, per baríton, per baix. I són papers que no són menors. Són, a part de la protagonista, els altres personatges també tenen papers importants. I si no estan ben interpretats, la cosa no funciona.
I de què tracta la Gioconda? Quin argument té?
La Gioconda té un argument d'aquells impossibles, inversemblant, d'aquests que al llarg dels quatre actes que dura es va embolicant i complicant. És una òpera que passa a Venècia al segle XVIII durant el Carnaval. I aquest fet doncs, ja dona una mica la idea, el fet del Carnaval, de que podem assistir a una sèrie d'embolics facilitats per les disfresses, també el fet dels canals, l'aigua, etc, etc. Els personatges principals són la Gioconda, que és una cantant, hi ha un altre personatge que és la Txeca, és a dir, la cega, que és la seva mare, hi ha Bàrnava, que és una espia del Consell de la Ciutat, que està bojament enamorat de la Gioconda, però ella ho està d'Enzo Grimaldo, que és un noble genovès exiliat a Venècia. Però aquest, de qui està enamorat, és de Laura, que aquesta Laura està casada amb el vice, que és el cap del Consell de la Ciutat.
Uf, quin embolic!
Sí, sí, sí. Va, això només és el començament, això és el plantejament, eh? Bàrnaba paga el rebuig de la Gioconda cap a la seva persona fent creure a la gent que la cega, és a dir, la mare d'ella, és una bruixa. Alhora, l'espia s'adona que entre Enzo i Laura hi ha alguna cosa i ordeix un complot per avortar la relació dels dos amants i informar-ne el marit, és a dir, l'autoritat. Però la Gioconda se n'assabenta i, tot i que Laura és la seva rival, primer desbarata el pla i després salva Laura canviant una ampolleta de verí que el marit li ha donat a beure per venjar la seva infidelitat per un de somnífer.
Uf, Déu-n'hi-do, quina trama.
Sí, doncs mira, ara el que podríem fer és escoltar una ària de Laura, que canta Laura, quan ella es dona compte de que el seu marit la vol matar amb el verí. És una ària que es diu Morir è troppo orribile, i de fet morir deu ser horrible, cantada per Fiorenza Cossotto amb Ivo Vinco, que fa del vice, interpretada per l'Orquestra de la Scala de Milà, dirigida per Antonino Votto, enregistrada l'any 1958, en la que el personatge principal, el personatge de la Gioconda, era Maria Callas. Però aquí sentirem el personatge de l'obra cantat per la Fiorenza Cossotto. Morir è troppo orribile. Era Fiorenza Cossotto, amb Ivo Vinco, amb l'Orquestra de la Scala de Milà, dirigida per Antonino Votto, en un enregistrament de l'any 1958.
Molt bé, doncs continuem amb la trama, Rosa?
Sí, continuem, perquè encara ens falta. El marit de Laura, pensa que la seva dona ha mort amb aquesta ampolleta de verí que li ha donat, i això ho comunica davant de tothom en una festa de disfresses. Recordem que tot això passa durant el carnaval, però quan Enzo sent la notícia, es treu l'antifàs, el vice veu el seu rival, el fa empresonar, i Gioconda, en una altra escena, li demana a Bàrnaba que l'ajudi a salvar-lo, a salvar a Enzo, a l'home que ell estima, i a canvi se li entregarà, que és el que vol i busca Bàrnaba.
Clar.
Laura, però, desperta, perquè ella no ha begut el verí, sinó que ha begut un somnífer. Enzo aconsegueix escapar de la presó. Gioconda els ha preparat la fugida. I quan aquells, la parella, han marxat i ella queda sola i en veure que s'acosta Bàrnaba a cobrar, Gioconda es clava un punyal i mor sense saber que el pèrfid ha matat la seva mare.
Quin personatge, la Gioconda!
Doncs sí, sí, la Gioconda és el personatge curiós, és aquesta dona que, tot i estar enamorada d'Enzo, al llarg de tota l'òpera es dedica a desmuntar tots els plans dels personatges malvats, és a dir, de Bàrnaba i del Vise, per salvar Enzo, tot sabent que salvar-lo vol dir entregar-lo als braços de Laura, que és la seva rival.
Vaja, vaja, vaja. I a tot això, el ballet que hem escoltat al principi del programa, on va?
Doncs aquest ballet va en el tercer acte, és la segona escena d'aquest tercer acte, en una sala del Palau de Cadoro, quan arriben els convidats a la festa de disfresses, després de que en l'escena anterior, i en una sala contigua a la del ball, Laura ha begut el somnífer i el Vise creu que és morta. Ponchielli va concebre aquest ballet, la dansa de les hores, per a 12 ballarines que haurien de ballar en cercle representant les 12 hores del rellotge i dos ballarins al mig que serien les manetes d'aquest rellotge. Bé, al llarg de la història, en fi, hi ha vegades que el ballet no es representa, a vegades es representa amb una coreografia molt diferent de la imaginada per Ponchielli, doncs a vegades per comptes de ser 12 ballarins i dues ballarines són 2 i 2 o 4 i 2, o en fi, depèn de la disponibilitat o de la idea que tenen els productors de les òperes. Mm-hmm. Però en qualsevol cas això fa un paper una mica d'intermedi entre una escena i l'altra, el ballet aquest.
Mm-hmm. Abans parlaves de les veus protagonistes.
Sí, mira, per exemple, el paper d'Enzo Grimaldo, el paper del tenor, en la primera versió que es va estrenar d'aquesta Gioconda, aquest paper el cantava Julián Gayarre, i Ponchielli n'estava molt content. Fins i tot, o sigui, abans d'estrenar-la ja veia que amb Gayarre aniria bé. I intuïa això, que el tenor aragonès triomfaria, i així va ser. Aquest personatge té una ària fantàstica que es diu Cielo e Mar, i en aquesta primera estrena Julián Gayarre la va haver de repetir degut als apoteòsics aplaudiments del públic. No tenim a Julián Gayarre, però sí que ara podrem escoltar aquesta ària fantàstica amb una veu realment espectacular, que és la de Luciano Pavarotti, amb la National Philharmonic Orchestra, dirigida per Bruno Bartoletti el 1980.
Quin Pavarotti!
Realment és espectacular aquesta àrea, tal com la canta Pavarotti en aquesta ocasió amb la National Philharmonic Orchestra, dirigida per Bruno Bartoletti, un enregistrament de l'any 1980. Tot i ser una òpera per a tot el ventall de veus, també hi ha uns cors importants. I ara n'escoltarem un de ben curiós. És un cor de mariners al començament del segon acte, quan estan esperant salpar amb el vaixell que amb traïdoria ha preparat Bàrnaba, fent creure als dos amants, és a dir, a Enzo i a Laura, que fugirien, quan en realitat el que pretén és entregar-los al viser. El curiós d'aquest cor és que recorda molt el cor de mariners de l'holandès errant de Richard Wagner, estrenada uns quants anys abans. Aquest cor és Oe, Oe, fissa il timone, i l'interpreten l'orquestra i el cor del Maggio Musicale Fiorentino, dirigits per Gian Andrea Gavazzeni. Escoltàvem el cor Oe, Oe, fissa il timone, amb l'orquestra i el cor del Maggio Musicale Fiorentino, dirigits per Gian Andrea Gavazzeni.
Rosa, la Gioconda s'ha representat molt al Liceu?
Déu-n'hi-do. No és de les òperes més representades, no és com les òperes de Verdi, però Déu-n'hi-do. Es va estrenar l'any 1883, és a dir, només 3 anys després de la versió més definitiva d'aquesta Gioconda, i ha tornat diverses vegades. Per exemple, a la temporada 84-85 del segle XX, amb Eva Marton i Josep Carreras, i després, les darreres vegades que s'ha vist, ha estat el 2005 i el 2019, amb la mateixa posada en escena que firmava Pierluigi Pizzi, amb protagonistes com la Deborah Voigt o Irene Theorin en el paper de Gioconda. D'aquella producció hi ha un DVD, es va enregistrar un DVD el 2005, i ara m'agradaria que escoltéssim la romança Voce di Donna o d'Angelo, que és una romança que canta la txeca, és a dir, la mare de Gioconda, i en aquestes interpretacions del Liceu aquest paper l'interpretava la contralt Eva Portlés, dirigida per Daniele Caligari. Val a dir que Eva Portlés és segurament la millor contralt que hi ha en aquests moments o que hi ha hagut en els darrers anys, i realment en aquesta escena es pot comprovar.
Doncs escoltem-la.
Això era la romanza Voce di Donna d'Angelo, que canta la txeca, interpretada per Eva Portlés en l'enregistrament que es va fer al Liceu el 2005 sota la direcció de Daniele Caligari.
Estem arribant al final del programa i encara no hem escoltat el personatge de la Gioconda.
És veritat, tens tota la raó, però fixa't, ho farem per partida doble. I ho farem amb el tràgic final de la cantant, amb una romanza que es diu Suicidio. És l'ària que canta en el quart i darrer acte quan contempla la idea de treure's la vida pensant que el seu amor és impossible i horroritzada davant l'idea d'haver-se d'entregar a Bàrnaba, que és el preu que ella s'ha compromès a pagar per tal que el pèrfid l'ajudi a salvar Enzo. Escoltarem la romanza Suicidio en dues versions, i totes dues enormes. Primer, per Montserrat Caballé, amb la National Philharmonic Orchestra, dirigits per Bruno Bartoletti. Escoltàvem Montserrat Caballé amb la National Philharmonic Orchestra dirigida per Bruno Bartoletti.
I era la mateixa romança cantada per Maria Callas.
Ah, exactament. La mateixa romança en una gravació dels anys 50.
Thank you.
escoltàvem la veu de Maria Callas en el paper protagonista de la Gioconda en un enregistrament de l'Orquestra de la Scala dirigida per Antonino Botto l'any 1958.
Amb tan poca obra operística, quina és la petja que va deixar Ponchielli?
Doncs mira, Ponchielli va exercir una molt notable influència en els compositors que despuntaven, com ara Giacomo Puccini o Pietro Mascagni, que eren alumnes seus al Conservatori de Milà, o Umberto Giordano o Ruggero Leoncavallo, que acabarien imposant un nou estil, el verisme. Per entendre's, aquests autors citats són els autors d'òperes com Tosca, Cavalleria Rusticana o Pagliacci. I, de fet, al seu moment es deia que la senyora Brambilla, la senyora Ponchielli, tenia una veu i un temperament ideal per aquest repertori. I, de fet, Ponchielli, quan escrivia les seves obres, pensava en la veu de soprano de la senyora Brambilla. I després, a veure, Ponchielli és poc conegut, però, en canvi, el seu poble ho és molt, naturalment, fins al punt de que el poble on va néixer, que es deia Paderno Fasolaro, avui es diu Paderno Ponchielli.
Déu-n'hi-do, quina manera de reconèixer la seva obra. Rosa, fins aquí en la nostra anada a l'òpera d'avui. Ens retrobem aviat, no?
Sí, molt aviat.
Doncs que vagi molt bé, gràcies.
Igualment.